Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de platja i aire condicionat. Continua l'ambient calorós i sobretot xafogós al litoral, amb alguns núvols que creixeran a partir del migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, avui és dimarts 2 de juliol, són les 8 del matí i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Avui, més que una portada d'opinió, farem una portada més anecdòtica, perquè és una notícia una mica surrealista, però tot i això no deixa de ser divertida. Perquè a la ciutat colombiana de Buenaventura, sí que és cert que queda una mica lluny de casa nostra, però mira, això és el de menys ara mateix. Doncs a la ciutat de Buenaventura, el bisbe catòlic Rubén Darío Jaramillo ha decidit erradicar l'onada de violència que viu la ciutat. En els últims anys la violència ha augmentat i per reduir-la a Darío només li ha passat pel cap que erradicar el diable amb un helicòpter. Això són paraules textuals del que va dir. Efectivament, el bisbe ha demanat un helicòpter a l'exèrcit colombià i des d'allà ruixarà la ciutat amb aigua beneïda. Com ha explicat a l'emissora de ràdio local Caracol Ràdio, beneir la ciutat servirà per, obro cometes, treure els dimonis que estan destrossant la ciutat. Són paraules textuals del bisbe Rubén Darío de la ciutat de Buenaventura. El dia de la benedicció serà el pròxim 13 o 14 de juliol, encara no se sap, depenent del... També coincideix amb les festes municipals de la vila. Així que encara teniu temps si voleu anar. Cal dir, però, que aquesta ciutat ha viscut 51 assassinats en aquests 6 mesos que portem de 2019, uns 20 més que en el mateix període de l'any passat. És a dir, una mica problemàtica la ciutat. Ja erradiquem el diable amb un helicòpter i aigua beneïda. Són les 8 i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I passem a les notícies d'àmbit més local, deixant de banda la ciutat de Buenaventura, Colòmbia, perquè Palafrugell separa la neteja de la brigada i crea regidories de nuclis. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Esquerra Republicana, Som Gent de Poble i Junts per Catalunya formaran el govern de Palafrugell. La nova distribució de càrrecs estableix també que Joan Vigues i Pau Lladó són primer i segon tinent d'alcalde. Tots els detalls es van presentar ahir en una roda de premsa.
No hi havia greus discrepàncies en els nostres tres programes. En Josep ha fet una feina d'agafar els tres programes i posar-los no per àmbits, sinó per subàmbits i per subapartats, per tot. I la veritat és que molts de punts acabaven de coincidir.
Crema una fàbrica de Begú, Dani.
Bon dia des de Mont-ras. Durant el primer ple de la legislatura...
Dani, no Pedro Ruiz.
Va passar ahir a la matinada, cap a les 5, que en unes dues hores ha quedat extingit sense lamentar víctimes i van treballar 6 dotacions de bombers, que van comprovar que el foc va començar a la fibra que aïlla els forns de la fàbrica.
Gràcies, Dani. I ara sí, Pedro Ruiz pica baralla entre govern i oposició a Mont-ras per l'augment del sou en un 66% de l'alcaldessa. Bon dia.
Bon dia des de Mont-ras. Durant el primer ple de la legislatura, l'equip de govern va aprovar a pujar el sou de l'alcaldessa de 18.000 a 30.000 euros bruts anuals i també dels regidors en un gairebé 30%. Martí Sabrià, el cap de l'oposició, ho considera un despropòsit i Vanessa Peiró es defensa al·legant que fa dedicació exclusiva.
I la desfilada de modes de Begur recapta 7.500 euros a favor de l'Oncolliga. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Enguany es va celebrar la 16a edició i es va comptar amb la participació de veïns del municipi que tenen establiments de moda.
També ahir parlàvem de la ceràmica de la Bisbal al Supermatí de Ràdio Capital. Manel Magrinyà,
pràcticament un 60% de, un 70% dels visitants de la Bisbal en temps de vacances o en temps de compres per algun motiu venen per la ceràmica. La ceràmica de la Bisbal és reconeguda arreu del món, a vegades molt més reconeguda fora que dins.
És la veu de Francesc Cabrillana, vocal de la Junta de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, en l'entrevista d'ahir al Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I begua refresca de la calor amb el tobogant d'aigua de la Festa Major. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia des de Begur. La Festa Major d'aquest cap de setmana ha servit per refrescar-se als ciutadans durant l'onada de calor que s'ha viscut a la comarca.
I ara dos apunts de cultura. El Castell de Calonge acull tres noves exposicions durant el mes de juliol. Maria Monteis.
Les exposicions vinculades al món de la pintura, de l'escultura i de la fotografia dels artistes Natalio Bayo, Anton Casamajor i Josep Fort es podran veure fins al 28 de juliol, de dimarts a diumenge, de 6 a 9 del vespre.
I l'exposició de Gemma Agustí dona el tret de sortida a la temporada d'estiu al municipi de Begur. Maria.
La guanyadora del concurs d'arts plàstiques de Begur de l'any passat és l'encarregada d'iniciar les exposicions de la temporada d'estiu de les Escoles Velles de Begur, que organitza l'àrea de cultura de l'Ajuntament.
I ara sí, pròpiament anem a l'agenda, perquè l'activitat lúdica, festiva i cultural al Baix Empordà avui passa pel Castell de Calonge. Martí Seguer.
Jordi Molina, el compositor català i tenora, ens presenta el seu projecte més personal, amb més de 30 anys de carrera.
I la primera setmana de juliol continua amb la Xafogó, que ens va deixar el mes anterior. Afluixarà aquesta calor. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Un dia més la calor i sobretot la xafogó a la costa tornarà a marcar el temps d'aquesta jornada. El sol tornarà a fer pujar la temperatura fins als 30 graus a l'interior. Fruit d'aquesta calor apareixeran algunes nuvolades a la tarda, però amb poca incidència a la zona de l'Empordà. L'estat de la mar es manté força encalmat, amb marejot i onades de com a molt mig metre. Això sí, l'aigua del mar continua freda i tot just va superar els 20 graus aquesta darrera setmana. Per demà i els propers dies no canvia gaire la situació meteorològica i les temperatures extremes tornaran a treure el nas a finals de setmana.
Gràcies, Albert Aparicio. 8 i 8 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Una pausa i tornem.
Supermatí, amb Gerard Escaig. Ràdio Capital et porta el Canet Rock. Sortegem entrades dobles per anar-hi el proper 6 de juliol. Participar és molt fàcil, fins i tot per tu. Envia una nota de veu cantant un fragment d'alguna cançó dels grups que trobem al cartell del festival, al 640 74 02 87. 640 74 02 87. Recorda-ho, et convidem al Canet Rock. Ràdio Capital, la ràdio més generosa de l'Empordà.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Dissabte 6 de juliol se celebra la cantada d'havaneres de Calella, la més important del país. I quan s'acaba la cantada...
Si pogués fer-me escala...
Segueix la cantada als jardins de l'Hotel Alga amb una de les integrants del cartell de la cantada d'aquest any. Neus Mar. Dissabte 6, després de les havaneres a la platja, la cantada segueix als jardins de l'Hotel Alga. Havaneres, rom cremat i Neus Mar en directe. No te la perdis.
8 i 10 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Comencem a Palafrugell, perquè la separació entre les regidories de serveis municipals i la brigada i la creació de regidories per Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu són les dues novetats més destacades del nou govern del municipi. Els tres partits que el formaran, Esquerra, Som i Junts per Catalunya, van presentar ahir al matí l'estructura i els noms que dirigiran les àrees de Palafrugell. Dani Cortés.
L'equip liderat per Josep Piferrer ha decidit que Pau Lladó coordini serveis municipals i brigada, a més de règim interior i mobilitat. En canvi, Jaume Palahir coordinarà l'àrea de via pública, que és la que s'encarrega de la neteja i les escombraries. L'alcalde Josep Piferrer detallava les seves funcions.
Nosaltres, la nostra voluntat és augmentar el porta a porta en totes aquestes zones de la població que sigui factible poder-ho fer, vol dir zones que no hi hagin grans aglomeracions de gent, doncs els grans pisos, és molt complicat fer el porta a porta. Augmentar el nombre de màquines netejadores dels carrers, en tenim una només per tot Palafrugell, i llavors doncs, l'idea és augmentar i sobretot aquestes màquines de petit format.
Piferrer serà el regidor de Llofriu, Joan Vigues, primer tinent d'alcalde, serà regidor de Calella i Josep Salvatella, el de Llafranc. Jaume Palahir s'encarregarà de Tamariu.
I hem posat un regidor perquè sigui l'interlocutor amb sobretot amb el Consell de Participació i amb la gent d'aquests pobles.
També s'augmenta el número de tinents d'alcalde, seran 5.
Hem augmentat el nombre de tinents d'alcalde. Considerem que hem posat com a tinents d'alcalde a tota aquella gent que tingui que estigui obligat a tenir una dedicació, diríem, diària en l'Ajuntament.
Pel que fa a les retribucions, Piferrer ha dit que els criteris de retribucions són els mateixos que han tingut els últims anys i que l'augment de tinences d'alcaldia i regidories farà que la quantitat de diners que es gasten en sous sigui la mateixa que entre 2015 i 2017 durant el govern de Juli Fernández. Això ho va dir Piferrer. Tots els detalls de la formació d'aquest nou govern i totes les persones que l'integraran els podeu consultar a radiocapital.cat.
I de Palafrugell passem al poble veí, perquè un incendi ahir dilluns a la matinada en una fàbrica d'escumes aïllants al polígon de Begur crema la fàbrica. Dani Cortés.
Ho va avançar el diari de Girona i ho ha confirmat Ràdio Capital. L'incendi va passar cap a les 5 del matí i en unes dues hores va quedar extingit sense lamentar víctimes i van treballar 6 dotacions de bombers que van comprovar que el foc va començar a la fibra que aïlla els forns de la fàbrica.
I ara és moment de passar de Begur. Ara anem fins a Mont-ras, perquè tenim novetats allà pel que fa al Cartipàs. Primer xoc entre el govern i l'oposició de Mont-ras, fruit d'una decisió de l'executiu de Junts per Mont-ras. L'alcaldessa s'ha pujat el sou un 66% i els dels regidors un 27%. L'oposició ho considera un despropòsit. Ens ho explica en Pedro Ruiz.
La decisió adoptada passa per un increment de la retribució que cobra l'alcaldessa. Comenta, com dèiem, en un 66% el sou respecte al del seu antecessor, Carles Salgas. Peiró cobrarà 30.000 euros anuals bruts, mentre que Salgas rebia 18.000. El principal grup de l'oposició, Acord Municipal per Mont-ras, Mont-ras al Cor, ha mostrat la seva disconformitat amb l'acord adoptat, que també preveu un increment del 27% del salari dels 4 regidors, com dèiem, que contemplen el Cartipàs municipal. Abans del pressupost estimava que aquests cobressin 9.900 euros anuals, mentre que ara en rebran 10.800. Martí Sabrià, cap de files de Cor Municipal Mont-ras al Cor, ha explicat a Ràdio Capital que suposa una despesa molt important per un ajuntament com el d'ells i que no té cap sentit haver aprovat aquesta mesura tan dràstica, a parer seu, en el primer ple de la legislatura. L'escoltem.
Home, que ens sembla una bona... Quan tothom està negociant un any i puges de sous del 2 i mig, aplicar sistemàticament pràcticament un 10% a tots els regidors i un 66% a l'altre, sembla una cosa fora de lloc, absolutament fora de lloc. I per això ho van fer públic, de dir, bueno, no som aquí com a mínim que ajudaríem a la transparència i la gent ho ha de saber, que això no té cap punt de normalitat.
Sabrià també ha retret que Junts per Mont-ras havia dit en campanya que serien transparents i que precisament no abusarien de les pujades de sou a la corporació.
I Ràdio Capital també ha pogut parlar amb l'alcaldessa Vanessa Peiró, que es defensa dient que dedica 40 hores setmanals mínim, mentre que el seu antecessor en feia 35. Pedro.
Exacte, l'altra part, és a dir, Peiró defensa que ha renunciat a la seva feina de funcionari al consistori per dedicar-se exclusivament a la batllia de Mont-ras i que això li suposa una diferència anual respecte a aquesta feina de només, com diu ella, 180 euros anuals. La líder de Junts per Mont-ras al·lega que és molt conscient de la situació de les arques municipals i ha atacat l'oposició per fer declaracions, segons ella, fora de context i causar alarmisme entre els veïns i veïnes amb el tema del sou. També ha aprofitat per recordar que no són els més indicats per parlar d'aquestes situacions.
Fa gràcia que ells facin aquestes valoracions quan el 2007, que és el govern i que és algo que hem repetit ja diverses vegades, inclús en precampanya, ells van entrar, l'alcalde de Mercè Català es va establir un sou de 21.000 euros per 20 hores a la setmana, en Rafael Casanovas, que és qui va pactar 30.800 per 30 hores a la setmana, i l'Anna Ruiz, que en aquell moment també pertanyia a Mont-ras al Cor, 11.200 euros per 10 euros a la setmana. Entre ells sols, entre elles soles, sense comptar la resta de regidors, que també cobraven per assistir a juntes de govern, com a seu especial de comptes, etc., ells tres, repeteixo només, eren 63.000 euros amb només 60 hores a la setmana.
L'alcaldessa afirma que se sent ofesa pel que ha dit a Cor Municipal perquè considera que està actuant de manera assenyada.
Gràcies, Pedro Ruiz, des de Mont-ras. Passant 2 minuts d'un quart de 9 del matí, la ceràmica bisbalenca va ser la protagonista de l'entrevista d'ahir a Ràdio Capital. I en Manel Magrinyà ens en porta més detalls. Manel.
Ceramistes i responsables municipals de la Bisbal han visitat aquests dies la Fira Anual Ceràmica, que celebra la localitat toscana de Montelupo Fiorentino i és una de les més importants d'Itàlia d'artesania vinculada a la ceràmica. L'objectiu d'aquesta visita ha sigut explorar nous camins per promocionar la imatge de la indústria tradicional terrissera bisbalenca amb una fira nova.
És una fira de ceràmica que es portarà a terme l'any vinent i amb un programa que, europeu, que és el programa Interreg POC-PEFA, estem indagant, investigant i intentant de trobar noves formes i noves solucions per fer una fira millor i una fira més atractiva, no? I diferent, sobretot intentar de fer una fira diferent, i amb aquest programa ens permet doncs, desplaçar-nos a dos capitals europees que prèviament s'ha fet un estudi i hem triat entre tots i des d'aquí doncs, intentar doncs, captar el millor d'aquelles fires per portar-ho i transportar-ho a la nostra. No?
Francesc Cabrillana creu que és bàsic que hi hagi una bona comunicació perquè la gent sàpiga el que fan els ceramistes de la Bisbal.
Ens trobem que ens coneixen de fora, venen de molt lluny a comprar-nos ceràmica i els d'aquí, els autòctons, com que no es coneixen, no? I no es coneixen perquè hi ha una falta de comunicació, una falta de que cada cosa que es faci a la Bisbal que tingui relació amb el nostre producte s'ha de fer conèixer i s'ha de fer conèixer a tothom.
Escoltem les recomanacions del vocal de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal dirigides al sector.
Això és un tema que jo crec que s'hauria de treballar molt encara aquí a la Bisbal, no? Que els ceramistes es conscienciessin de que han de fabricar un producte de qualitat i un producte molt ben amb un packaging doncs, maco i molt ben acabat. I, per altra banda, el que són els botiguers, que estiguin també conscienciats de la mateixa manera que el producte de la Bisbal és un producte bo, és un producte vàlid i és un producte que funciona.
Recordeu que al nostre web, www.radiocapital.cat, trobareu l'entrevista sencera.
Gràcies, Manel Magrinyà, des de la Bisbal d'Empordà. I la delegació de Begur de la Fundació Oncolliga, Girona, que ajuda els malalts de càncer de la demarcació ha recaptat 7.500 euros en la desfilada de modes d'aquest any. Aquesta és una de les moltes activitats que organitza la Fundació amb la voluntat de recaptar fons per a aquelles persones que ho necessiten. Maria Monteis.
En aquesta 16a edició de la desfilada van ser molts els veïns del municipi que van mostrar les col·leccions de primavera-estiu dels establiments Boba Gur Òptica, Blauet, Dana Taboe, Desiree by Me, el taller Rosa Tarrés, Indians Kids i Cummade. La recaptació prové del sorteig que es va dur a terme durant la desfilada, així com també de les aportacions dels establiments de Begur que any rere any demostren la seva implicació i solidaritat. L'Ajuntament va col·laborar amb les tasques que responien a les necessitats més logístiques de l'exhibició de moda, com la passarel·la, la música i l'edició dels cartells. L'any passat es van recaptar 8.104 euros, una xifra una mica superior a la d'enguany.
I el Castell de Calonge acull aquest mes de juliol tres noves exposicions d'art vinculades al món de la pintura, de l'escultura i de la fotografia dels artistes Natalio Bayo, Anton Casamajor i Josep Fort. El consistori ofereix aquestes mostres per reafirmar el seu compromís de consolidar el castell com un espai cultural de referència de les comarques gironines. Aquestes es poden visitar fins al 28 de juliol, de dimarts a diumenge, de 6 a 9 del vespre. Maria, també amb tu.
L'exposició de Natalio Bayo compta amb fins a 36 peces seves, 12 de les quals són gravats i les 24 restants són pintures. La mostra comprèn obres fetes des de l'any 1975 fins al 2016. L'artista ha transitat entre el realisme màgic, l'expressionisme i també ha experimentat amb el surrealisme. Bayo, autor de gran renom al territori espanyol, també ha tingut projecció internacional, ja que ha exposat els seus treballs a països com el Japó, Alemanya, Colòmbia, França o els Països Baixos. Alguns dels seus referents artístics són Leonardo o Goya. D'Anton Casamor s'hi poden veure 35 obres, 22 d'aquestes són escultures i 13 pintures. Aquestes mostren tant els inicis com el tram final de la seva trajectòria artística. Es va formar a l'Escola d'Arts i Oficis de Figueres i això li va permetre forjar una gran amistat amb artistes rellevants com Salvador Dalí o Ramon Reig. Des dels inicis es va caracteritzar per ser fidel a l'estil realista i va centrar bona part de la seva carrera a la representació de figures humanes. Com Bayo, la seva obra s'ha pogut veure tant a l'estat espanyol com en l'àmbit internacional. I Josep Fort torna a mostrar un recorregut històric a través de més de 150 fotografies de Calonge i Sant Antoni, que il·lustren oficis que s'han perdut amb el pas del temps i paisatges que s'han transformat. És el cas de la indústria surera, un ofici molt arrelat al municipi. També es poden veure vivències de persones que havien treballat en aquestes feines que, avui dia, s'han transformat completament o bé han desaparegut.
I Gemma Agustí, guanyadora del concurs d'Arts Plàstiques de Begut de l'any passat, inicia les exposicions de la temporada d'estiu de les Escoles Velles de Begut, que organitza l'àrea de cultura de l'Ajuntament del municipi. Maria.
L'exposició es titula Horses Go, Are You Ready?, on l'artista de Banyoles ret homenatge als cavalls, que han estat els seus grans mestres i admirats per la seva grandesa i bellesa. Les pintures són principalment de cavalls i expliquen la comunicació personal i propera entre Agustí i aquests animals. El públic podrà visitar aquesta mostra fins al 13 de juliol. La segona exposició serà Paisatges, del pintor Josep Marià Solà, que es podrà veure del 16 al 27 de juliol. I seguidament hi haurà Dones, dones, de Picasso i Jean-Philippe Ricard, del 31 de juliol al 17 d'agost. A finals de mes hi haurà l'exposició relacionada amb la Fira d'Indians de Begur, que arriba a la 16a edició. La mostra indiana d'aquest any estarà dedicada als jardins indians i es podrà veure del 22 d'agost al 8 de setembre. Finalment, les mostres d'estiu es clouran amb les creacions del 34è concurs d'Arts Plàstiques de Begur del 12 al 28 de setembre.
Gràcies, Maria. I per si no en teníeu suficient amb notícies de Begur, una més.
Supermatí a Ràdio Capital.
Qualsevol diria que això és Ràdio Begur, però no, això és el supermatí de Ràdio Capital i ara hem de saber que la festa major de Begur és refrescada per un tobogan urbà d'aigua. Martí Seguer.
Els veïns i visitants de Begú han gaudit al llarg d'aquest diumenge del tobogan urbà d'aigua de més de 100 metres de llarg que s'ha instal·lat a l'avinguda 11 de setembre. Amb l'onada de calor, el tobogan d'aigua ha estat tot un èxit. Aquest tobogan urbà ha tornat a ser per quart any consecutiu un dels principals actes del programa de la Festa Major de Sant Pere i al llarg de 3 hores els infants, però també els adults, han gaudit d'aquest tobogan. És un èxit assegurat, ha assenyalat el regidor de festes, Maria Renart. El programa festiu ha acabat al vespre amb la representació teatral de Barra Lliure a càrrec del grup de teatre local i amb totes les entrades venudes. El dissabte va haver-hi el concert i ball de festa major que enguany ha estat amenitzat per l'orquestra La Nua Saturno al pati de les Escoles Velles i també l'espectacle infantil Revolució a càrrec de Pantina el Gat a mitja tarda a la plaça de la Vila, com també la missa solemne i la cursa de cambrers.
Cinc minuts i arribem a 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM i Ràdio Bisbal. Ens podeu seguir a radiocapital.cat i al 93.8 de la FM. Ara fem una pausa i tornem.
Música, estiu i Empordà amb el Festival Ítaca.
Vine i gaudeix del primer festival d'estiu a la Costa Brava amb Diego El Cigala, Albert Pla, Els Catarres, Oques Grasses, Núria Graham, Pegasus, Judit Nederman i molts més.
Entrades a itacacultura.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va
aprofitar l'Ecològic Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte.
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Taronja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Seguim aquí en directe a Ràdio Capital de l'Empordà. Ara és moment del comentari d'opinió, avui a càrrec de la Montserrat Tura.
Ni tots els nens tenen penis, ni totes les nenes tenen vulva. Ni tots els homes són fenotip XY, ni totes les dones són fenotip XX. Potser el que ens ensenya la mirada oberta i moderna cap a les qüestions d'identitat sexual és que no cal fer afirmacions superficials i taxatives en aquesta matèria. Avui, el món sencer commemora el que s'anomena orgull LGTBI i s'ofereix homenatge a tots els que, condicionats per prejudicis o normes que no reconeixien la realitat íntima i només es quedaven en la superficialitat, en nom de la normalitat, es van reprimir, amagar, mutilar i assassinar a moltes persones a qui no es va preguntar com se sentien i se les volia obligar a fer-lo ser com els cànons de l'època establien. Aquesta visió reduccionista i feridora que la dreta rància vol tornar a imposar en els països avançats i que encara persisteix en molts indrets del món per raons religioses, fanàtiques o per normes dictatorials. Els amors entre persones d'un mateix sexe, la bisexualitat, fins i tot la transexualitat, són només la pàtina més superficial dels conflictes entre aspecte i sentiment, fins i tot entre evidència física i gènere ocult. La intersexualitat és una d'aquestes característiques que fins fa ben poc es decidia de forma precipitada i amb informació insuficient. Nadons que en el moment del naixement és difícil determinar-ne el sexe. Fins fa poc, els pares prenien decisions per ells. Fins i tot se'ls intervenia quirúrgicament per donar un aspecte al seu genital similar al que havien escollit els seus progenitors. I sovint no coincidia amb la identitat sexual que desenvolupaven després en l'adolescència aquests nens quan creixien. Alemanya i Austràlia, per exemple, tenen registrat el tercer gènere o el gènere X, desapareixent així la urgència jurídica d'haver-los de registrar prenent decisions que només poden prendre ells quan creixen. Ens queda molt camí per recórrer i no podem permetre que sigui fruit de terribles històries de patiment personal viscudes en solitud. Tots els temes que fan referència al sexe, fins i tot la definició de sexe, estan envoltats de prejudicis i tabús fruits de la ignorància. L'extrema dreta utilitza per mostrar no sé quina força i fatxanderia aquesta ignorància. Les persones que configuren el col·lectiu LGTBI a voltes són colpejades fins a la mort. D'altres, discriminades, perquè anomenem diferent el que no acabem d'entendre i no ens han explicat prou bé. El dia de l'orgull és, més enllà de les banderes amb l'arc de Sant Martí i de les cavalcades sorolloses, un combat contra la ignorància i la brutalitat. És un clam per la sensibilitat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen dos minuts a dos quarts de nou del matí i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Ara hem de passar a l'actualitat general perquè la justícia europea rebutja que Puigdemont i Comín puguin ocupar els escons d'eurodiputats de manera provisional. El Tribunal General de la Unió Europea denega les mesures cautelars exigides pels eurodiputats electes de Lliures per Europa divendres passat. Alba Legidé.
Amb aquesta decisió, el president d'aquesta instància judicial europea s'ha negat a permetre de forma provisional que tots dos puguin assistir a la inauguració de la legislatura com a eurodiputats. En concret, el tribunal argumenta que Puigdemont i Comín ja han interposat un recurs davant els tribunals espanyols per l'exigència de jurar la Constitució per esdevenir eurodiputats i que el cas està pendent. Per tant, afirma que aquesta qüestió ha de ser resolta per les autoritats nacionals.
Supermatí.
I el Suprem rebutja el Tribunal de Justícia, pregunta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat de Junqueras contra el criteri de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. En la interlocutòria destaca les lleis de transitorietat, el 20S i l'1 d'octubre i el fet que els exiliats tinguin suport del govern per justificar la presó provisional.
En la interlocutòria, els magistrats formulen tres preguntes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per determinar, en síntesi, la interpretació de l'article 9 del protocol número 7 de la Unió Europea quan es refereix a la immunitat dels eurodiputats, mentre el Parlament Europeu estigui en període de sessions. I en el cas concret d'un acusat que ha resultat proclamat electe al Parlament Europeu, però que no ha complert els requisits establerts per la legislació electoral interna per adquirir la condició de parlamentari, de manera que l'òrgan electoral nacional competent no ha comunicat al Parlament Europeu aquesta adquisició.
I també en àmbit europeu, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, suspèn la cimera pel repartiment dels càrrecs que fins avui al matí, després d'hores de converses infructuoses, és a dir, ahir el dilluns al matí, el principal escull en les negociacions es troba en el nom per succeir Juncker, que es disputen socialistes i populars.
Davant el bloqueig per pactar un paquet de noms, i en especial el del successor de Juncker al capdavant de la Comissió Europea, el polonès ha decidit suspendre les converses i reprendre-les aquest matí a les 11. El principal escull en les negociacions es troba en la presidència de la Comissió Europea, que es disputen socialistes i populars. Si bé l'holandès Frans Timmermans es perfilava durant la matinada com el principal candidat en comptar amb el suport dels liberals, les reticències en el sí del PP europeu per cedir-le el càrrec han impedit el consens.
Seguim aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital i avui, com cada dimarts, toca la secció de novetats tecnològiques. I per fer-ho saludem en Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, què tal? Bon dia, Gerard. Bona calor també, eh? Tot i que ja no tanta com la setmana passada.
Sí, no, això també és veritat, però l'Albert Aparicio, que ens va donant les temperatures i la previsió de temps, ja s'està fregant les mans de cara al cap de setmana que torna una onada de calor.
Sí, 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 alguna cosa he vist, no? Que em sembla que el cap de setmana tornem a tenir temperatures de 30 i pico graus, no?
Això sembla. Però deixant de banda el temps, que l'Albert Aparicio vindrà més tard cap al final del programa, de novetats tecnològiques, què portem aquesta setmana?
Bé, doncs, a veure, com a novetat tecnològica ben bé no, però com a notícia important de l'àmbit de la tecnologia sí que podem destacar que, bé, en tot el... l'enrenou que es va generar fa uns mesos, un parell de mesos, amb el tema Huawei, és a dir, el veto d'Estats Units a la Xina, bàsicament no a la Xina, sinó a les empreses, la prohibició d'Estats Units a les empreses nord-americanes per subministrar tecnologia i software a empreses xineses, entre elles evidentment Huawei, doncs s'ha aixecat, s'han complert les previsions. Jo crec que potser el millor em podria dedicar també al món de del visionat, no?
Farem un tarot Josep Lluís Vidal a la Ràdio Capital.
Tarot tecnològic, el tarot tecnològic. I bé, sí, doncs, a veure, hi havia molt en joc per part de les dues parts, amb la qual cosa, ara aquest cap de setmana passat s'ha sabut que després d'una reunió de Donald Trump i els mandataris xinesos, Donald Trump ha anunciat que s'aixeca la prohibició a les empreses nord-americanes perquè puguin exportar no només material i tecnologia, sinó també software. Aquí el principal damnificat, per dir-ho així, era Huawei, perquè és una de les empreses xineses que està venent més telèfons mòbils i més tecnologia fora de la Xina, i precisament a Europa i als Estats Units, els dos seus grans mercats, no? I què s'havia parlat? Doncs s'havia parlat que els mòbils Huawei han no poder accedir a tots els semiconductors, per exemple, d'Intel, una de les empreses importantíssimes en la producció de microprocessadors, i tampoc poder accedir a les actualitzacions del sistema Android, que, com sabem, està capitanejat per Google. Doncs què passaria? Doncs que al final seria una mort lenta, no? Dels mòbils que funcionessin amb... dels mòbils Huawei que funcionessin amb Android, que són tots, bàsicament, no? Recordem que Android és un sistema operatiu de codi obert, amb la qual cosa també s'havia especulat amb el fet de que Huawei pogués desenvolupar el seu propi sistema operatiu, cosa que la mateixa marca reconeix que sí que està fent, i no d'ara, sinó des de fa ja molt de temps, en previsió que això pogués passar en algun moment. Però, evidentment, això era una operació de risc, no? Perquè hi havia tota una sèrie d'incògnites que s'havien de resoldre, com per exemple els desenvolupadors d'aplicacions tan populars com Facebook, Google Maps, Instagram, WhatsApp, etc, estaven disposats a fer una nova versió compatible amb aquest sistema operatiu. És a dir, no era tant la feina de fer el sistema operatiu, sinó convèncer els desenvolupadors que fessin una versió compatible amb aquesta nova plataforma, no? Tot i que estigués basada també en la part de codi lliure, codi obert d'Android. Doncs bé, tot això de moment sembla que es paralitza, no és una decisió definitiva, però sí que... i de fet encara no havia començat a entrar en vigor la prohibició, havia d'entrar en vigor, si no m'equivoco, el 19 d'agost del proper mes, per tant...
Això pot ser, sí.
Per tant, clar, els mòbils Huawei d'entrada estaven funcionant de manera normal, amb actualitzacions de totes les aplicacions, amb actualitzacions del sistema operatiu, però diguem-ne que ho han solucionat abans d'hora i no caldrà aplicar, no caldrà esperar el 19 d'agost per veure com Huawei no pot accedir a les actualitzacions d'Android ni les actualitzacions d'altres aplicacions com Facebook, com WhatsApp o com Instagram, no? Per exemple. Com deia, hi havia molts interessos per les dues parts i al final diguem-ne que s'han baixat una mica del burro tots plegats, per dir-ho de manera col·loquial.
Sí.
Que, de fet, ha sigut una cosa molt curiosa, Gerard. Ahir sentia precisament a la ràdio una falca de Huawei que estava dient que ara que no has de patir pel futur del teu Huawei, pots gaudir del millor telèfon del món. I vaig pensar, dic, ostres, mira, després de l'anunci del cap de setmana s'han afanyat a fer la falca nova,
Sí, no, i les falques noves, i també cal dir que la campanya de màrqueting que vam fer, una vegada hi havia el veto, era bastant interessant perquè seguien centrant-se en que els seus mòbils no patirien, com estava estipulat, i que els seus mòbils seguirien funcionant sense cap problema, que ja estaven preparant per seguir mantenint el dispositiu perquè la gent el pogués fer servir. I sí, la campanya de màrqueting crec que els hi ha anat millor que el que informaven. Però...
bueno, de moment el que s'ha aconseguit, com tu ben dius, és que se'n parli i molt de Huawei en aquests últims 2-3 mesos. Al final, jo crec que Huawei ha sortit molt ben reforçada, doncs perquè precisament se n'ha parlat moltíssim.
Home, és que ara mateix a Espanya hi ha uns 7 milions i mig de dispositius Huawei, així
és una passada.
Tenint en compte que és el tercer venedor després d'Apple i Samsung.
Sí, sí.
La gent està afectada. Estava afectada.
Doncs sí, mira, precisament els usuaris de Huawei tampoc hauran de patir per la nova funcionalitat de Google Maps, que ara també et diu si el transport públic funciona bé o funciona malament. No tant si va amb retard o no.
Què vol dir que funciona bé o que funciona malament? Perquè et dirà, ara funciona mal, ara bien, ara mal.
Doncs mira, el cas és que s'ha presentat una nova funcionalitat de Google Maps. Ara l'última funcionalitat que coneixíem era que t'avisa dels radars fixes en carretera. Això ho vaig poder provar l'altre dia i va ser molt curiós perquè anava també amb el navegador del cotxe i tenia dos sistemes que m'anaven dient gairebé de manera simultània que m'estava provant un radar.
A mi encara no m'ha sortit aquesta opció al Google Maps. No?
Sí, l'altre dia em va sortir a mi.
Sí que he vist gent que ja l'atractiva i ja ho vaig llegir, deu fer un parell, 3 setmanes que ja està actiu a Espanya, inclús una mica més potser, però sí, jo encara no he aconseguit que em surti.
Doncs sí, actualitza l'aplicació, no sé si la tens actualitzada, potser millor
s'ha quedat. Sempre. Va.
Doncs mira, el cas és que ara hi ha una nova actualització que parla de informació relativa al transport públic. Per una banda, Google Maps el que fa és una espècie de predicció basada en els comentaris dels usuaris i també fent servir dades de companyies d'autobusos, de metro i de tren per oferir-te informació en temps real de si el transport públic va amb molta gent o no tanta. És a dir, si funciona relativament bé en el sentit de que pots agafar-ho sense patir un col·lapse com per exemple patirien els usuaris de la línia R1 de Rodalies a la costa per anar a Barcelona ara a l'estiu amb aquestes temperatures, o realment es pot agafar el tren sense perill de mort, no? Per dir-ho així. Aquesta aplicació...
Cal dir, Josep, és que aquesta funcionalitat, a no ser que l'activin a la Sarfa, és una mica inútil, al Baix Empordà.
Sí. Però bé, si t'has de desplaçar cap a Barcelona, doncs potser aquí sí que és on trobes una mica la utilitat. No. Llavors, el cas és que, de moment, com ja sabíem i com... No, com ja sabíem, no, com ja més o menys podíem preveure, és que de moment només estarà activa a Sevilla, Palma de Mallorca, Madrid, València, Barcelona, Màlaga, Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife i Granada. És a dir, que Girona, de moment, queda al marge.
I és una de les... O sigui, ja està disponible o arribarà aviat...
Doncs en principi ja està disponible. I a més també el que sí que diuen és que sí, el que sí que informarà és sobre retards en la ruta dels autobusos. Bé, caldrà provar-lo, però ens haurem d'anar a Barcelona a provar-ho, perquè...
Sí, perquè aquí poca feina farem. La sarfa és l'única salvació.
Molt bé, doncs...
I ara per ara ens has parlat de Huawei, que el veto que teníem als Estats Units, que ja no hi és. També hem parlat de Google Maps, de la nova funcionalitat. Deixem aquí, tens alguna notícia més?
Una última cosa per acabar, el binomi Twitter Donald Trump, que sempre dona per parlar, no?
Sí, sí.
El cas és que Twitter ha anunciat un canvi de polítiques que podria treure la visibilitat a Donald Trump en aquesta xarxa social. El cas és que fins ara els usuaris de Twitter que tinguessin comptes rellevants i verificades, aquestes que surten amb el xec blau, no?, que són de personalitats públiques normalment i que tenen molts milers de seguidors i molta activitat, doncs diguem-ne que Twitter tenia una mica de... feia una mica la vista grossa, segons quines coses. Per exemple, si algun usuari d'aquest tipus el que feia era fer un insult, coses que són contraris a les normes d'ús de Donald Trump, no? Uh-huh. Ahir, de Donald Trump, de Twitter.
De Donald Trump o de Twitter?
Ah. De Twitter. Llavors, doncs, el que feia Twitter era fer una mica la vista grossa i mirar cap a un altre costat, i aquí no passava nada, no? Cosa que a mi em sembla realment poc ètic, no? Perquè al final tots els usuaris haurien de ser iguals. Doncs això sembla que Twitter ho canviarà. I precisament, per què li trauria visibilitat a Donald Trump? Doncs perquè Donald Trump és un personatge polèmic a Twitter, no? I el que fa és precisament contínuament, amb alguns dels seus tuits, saltar-se les polítiques d'ús de la xarxa social. Amb la qual cosa, fins ara Twitter, diguem-ne, que no eliminava cap dels seus tuits, però ara podria començar a fer-ho. Amb la qual cosa, doncs bé, d'entrada em sembla bé.
Eliminar o amagar?
En principi eliminar. Sí, sí.
És que sé que al ser el president dels Estats Units sí que té el compte de POTUS, que és el compte oficial de la Casa Blanca, i després té el seu, que és @RealDonaldTrump. I principalment fa servir aquest segon, però el de POTUS, no sé si el seu personal també, però el de POTUS s'arxiva i passa a formar part dels arxius nacionals dels Estats Units, per això que no es pot esborrar res del que publiquin.
Bueno, de fet sí que és veritat que tens raó, i no és una eliminació pròpiament dita, és una eliminació del timeline, per entendre'ns, però no una eliminació definitiva del missatge. Llavors sí que els usuaris poden rebre una alerta de que s'ha incomplert aquesta normativa interna, i per tant la visibilitat d'aquest compte queda reduïda, i aquests tuits o aquest contingut no passaria a formar part del timeline dels usuaris.
D'acord. És una mica... és amagant el tuit en lloc d'esborrar-lo, més o menys.
Sí, és una censura tova, no? Més o menys. Per dir-ho així, una censura, però que no és censura perquè encara podies accedir al contingut. D'alguna manera. Sabe.
Doncs, Josep Lluís, no sé si ens has explicat alguna cosa més.
Doncs jo crec que per aquesta setmana ja ho tenim.
Doncs mira, tant ja pots anar de vacances abans d'ara.
això m'agradaria.
aquí seguirem una estona més, així que gràcies i fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé, adeu.
I nosaltres seguim aquí a Ràdio Capital d'Empordà, una pausa i tornem.
No tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
3 quarts i 4 minuts a les 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Avui a les 10 de la nit al Castell de Calonge, concert de Jordi Molina.
El tenor i compositor català presenta el seu projecte més personal després de més de 3 dècades d'exitosa trajectòria professional. Pioner, inquiet, talentós i inconformista són alguns dels adjectius que han acompanyat el músic Jordi Molina aquests anys. Amb el projecte Matèria del Temps va donar un pas endavant en el que considerava tan necessari a nivell artístic com a nivell vital, articular una producció en el que el so instrumental d'una tenora liderés un grup que interpretés música de nova creació. I amb l'ànim d'aprofundir en aquest treball i consolidar el so de banda, arriba aquesta segona producció, Acceptet, amb el títol genèric de Retrat en Groc. Com l'anterior, es refereix a una proposta amb temes d'autoria pròpia i articulats en base a materials tradicionals que fluctuen entre la música tradicional, la world music, la cançó i la improvisació. Si el voleu escoltar, recordeu, avui a les 10 al Castell de Calonge.
I una altra de les activitats que es fan avui fins al 14 de juliol a Palamós, Calonge, Sant Antoni i Vall d'Obrega és el menú de la gamba que es pot degustar. Martí.
El menú de la gamba ens portarà els millors plats amb aquest producte de primera qualitat provenent de la nostra costa. Un producte fresc que els pescadors de Palamós porten diàriament i que ens faran menjar la gamba, xuclar-ne el cap i llepar-nos en els dits. Teniu 12 restaurants on podeu degustar-ho, amb preus que van entre els 24 i els 40 euros.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
I ara fem una pausa musical perquè escoltem la cançó del dia, Higher Love d'Au. Think about it, there must be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Això és Higher Love de Kygo amb Whitney Houston. Escoltem-la al Supermatí de Ràdio Capital. What is fair? We walk the line and try to see. Falling behind, what could be? Oh, bring me a higher love. Bring me a higher love. Oh, bring me a higher love.
Fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Poc menys de 2 minuts de programa perquè el Marc Clapés agafi els comandaments de la taula de so i es posi en Matí Capital. Abans fem un últim repàs al temps amb l'Albert Aparicio.
Jornada novament calorosa i xafogosa a la costa, amb temperatures que a l'interior superaran els 30 graus. Entre migdia i tarda poden créixer algunes nuvolades, però Baix Empordà quedarà força al marge de les tornades. Pels propers dies no hi ha grans canvis en el temps i la calor extrema revifarà a finals de setmana.
Unes temperatures que ara mateix tenim 25 graus a la majoria de poblacions com Albons, Begú, Palafrugell, Palamós amb 24, Rupià 25, Sant Feliu de Guíxols, Torroella i Vilopriu. A Verges destaquen els seus 20 graus, a Pals 21, a Corçà 21 també i a Calonge la temperatura més baixa a hores d'ara, 18,6 graus. I abans de marxar, agrair a tot l'equip que ha fet possible el supermatí d'avui, com en Dani Cortés, en Pedro Ruiz, l'Albert Aparicio, en Martí Seguer, la Maria Montells, en Miquel 40, en Josep Lluís Vidal, i a tots vosaltres per ser-hi un dia més aquí, amb nosaltres, de 8 de 9, de 8 de 9 al supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Que tingueu un molt bon dimarts.